És divendres, segur que entre els vostres plans de cap de setmana hi ha passar pel cinema. Doncs escolteu-nos atentament, que ara un especialista, com és el Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, ens presenta aquesta cartellera. Bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
De fet, el Miquel està a punt de fer maletes i anar-se'n a Sitges. Amb moltes ganes, oi?
Correcte, sí, sí, moltes ganes. Com a voluntari del festival, però de totes maneres estarem a tope veient totes les pel·lícules que hi haurà aquest any, que déu-n'hi-do el carregat que ve. Tenim el Frankenstein del Guillermo del Toro, la nova pel·lícula de Yorgos Lanthimos un altre cop amb Emma Stone, Bogònia. Després també, bueno, inaugura el festival la nova pel·lícula de Julià Ducournau, Alfà, i diversos títols més potents, sens dubte.
Fer de voluntari et permet viure el festival i el cinema entre bambalines, no? I potser conèixer alguna estrella.
Sí, sí, sí. Bueno, de tant en tant coincideixes amb algun famós. No és tampoc el més habitual, però sí, quan hi ha presentacions i estàs tu de voluntari, pot passar que et trobis amb algun famós.
Quina tasca feu els voluntaris, bàsicament?
Acomodar. Acomodar i res, a vegades, bueno, dir-li amb la gent bàsicament on t'ha de seure, informar d'on estan els lavabos, acompanyar-los a la sortida en cas que hagin de sortir i, bueno, i a vegades també picar entrades.
És un bon públic, el de Sitges?
Sí,
porta bé?
És un públic molt, molt curtit, sí. Almenys dintre del que és el cinema de gènere, sí.
Són 10 dies, si fa no fa?
Sí.
De cap de setmana,
ben bons,
cap de setmana?
Ben bons, sí, sí, del 9 al 19 d'octubre.
Doncs ja ens aniràs explicant.
Sí, sí, jo cada pel·li que vegi, a més, ja tinc no m'he fet el planning encara, però ja tinc una idea aproximada de les pel·lícules que vull veure.
Són moltes?
Doncs sí, 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 perquè aquest any hi ha moltíssima cosa.
A més,
hi ha convidats d'altura, vindrà Benedict Cumberbatch, que rebrà el Premi Màquina del Temps.
Què dius?
Sí, sí.
Oh, quina enveja.
Terry Gilliam també rebrà un premi al festival. I altres més convidats, bueno, havia de venir la Daisy Ridley, la protagonista de Star Wars, però finalment s'ha cancel·lat la trobada amb ella. Però sí, sí, hi haurà convidats d'altura aquest any.
Fantàstic. Doncs, després de viure l'experiència, ens expliques en primera persona i, a més, podràs parlar de primera mà de totes aquestes estrenes que hi haurà a Sitges. Pel que fa a la cartellera, ja ens havies dit que seria una tardor... Així,
Bueno, aquest any en general és fluix. De cara a l'any que ve hi ha estrenes potents, Mandalorian i Grogu, la nova pel·lícula de Super Mario Bros, que portarà el títol de Super Mario Galaxy, la pel·lícula, que serà també una de les grans estrenes de l'any. Toy Story 5 també serà una de les pel·lícules més potents, però el 2026 jo crec que estarà marcat per l'Odissea de Christopher Nolan, amb Matt Damon encarnant Ulisses i... Sí, i Tom Holland interpretant el seu fill Telèmac, Charlize Theron fent de Circe, Robert Pattinson, Zendaya, un repartiment d'altura.
Uau, i tant, i tant, i tant. Anem a la cartellera, amb què comencem avui?
The Smashing Machine.
Por favor, un fuerte aplauso para Mark.
Hola, y gracias a todo el mundo por permitirme estar aquí hoy. Han sido todos extremadamente comprensivos conmigo durante el tiempo en que he estado recuperándome de mis problemas.
¡Vamos! Es lo mejor.
Yo no puedo subirme ahí ni de coña.
¿Por qué?
Porque por mi estómago. ¿Sabes cómo me pondría? Vomitaría por todas partes.
La clave es la perspectiva, ¿vale? Desde dentro no lo notas. Estás pegado a la pared y...
¡Knockout de Kerr!
Esto es muy inesperado.
Está distante, es duro.
Lo sacrifico todo. ¿Qué tiene para mí que sea bastante fuerte?
Ibuprofeno.
Para mí el dolor...
The Smashing Machine, la biografia del lluitador de rock.
Sí. Bé, no, en realitat aquí és The Rock encarnant amb el lluitador Mark Kerr, que va ser una figura clau en l'origen de la UFC, que són les sigles d'Ultimate Fighting Championship, que és una empresa dedicada a les arts marcials mixtes, que està considerada com la versió més salvatge de la lluita lliure. Llavors, bueno, aquesta pel·lícula doncs, parla de l'ascens i caiguda d'aquest lluitador, de Mark Kerr, i dintre del món aquest de les arts marcials mixtes, I, bueno, i també una mica de la relació que tenia amb la seva dona, a qui dona vida Emily Blunt, que es veu que està esplèndida, com sempre.
Diuen que la Roca, que Dwayne Johnson, està també impagable.
Sí, sí, bueno, de fet, és d'alguna manera és un dels artífexs de la pel·lícula, Dwayne Johnson, perquè actua com a productor de la pel·lícula. I, bueno, també havia fet carrera dintre de la lluita lliure. Per tant, vull dir, és una pel·lícula una mica pel seu lluïment, on te busca d'alguna manera aquesta primera nominació a l'Oscar, fent una d'aquelles transformacions físiques que tant agraden dintre de l'acadèmia.
Pot ser candidat, sí?
Sí, jo crec que nominat jo crec que estarà segur. Altra cosa és que el guanyi, però nominat jo crec que estarà segur. I qui hi ha darrere de la càmera doncs és Benny Safdie, que, bueno, que formava un duo amb el seu germà, conegut com els germans Safdie, que van fer dues pel·lícules excel·lents prèviament, que es deien Good Time i Diamantes en Bruto, una protagonitzada per Robert Pattinson i l'altra per Adam Sandler. Però es van separar, tot i que tenien prevista una nova pel·lícula amb Adam Sandler, i cadascun va decidir fer carrera en solitari. Llavors Benny Safdie ha dirigit aquesta de Smashing Machine, i el seu germà Joshua Safdie ha dirigit un biòpic sobre un jugador de ping-pong, a qui encarna el Timothée Chalamet, que es diu Marty Supreme.
Tots dos han escollit biòpics.
Sí, sí. I bueno, i la de Smashing Machine s'estrena avui, i la del seu germà s'estrenarà el 27 de febrer del 26. I també té pinta que estarà en la pomada dels Oscars. I bueno, i diuen que aquesta de Smashing Machine, doncs que bé, Safdie vol conquerir una mica les aigües del cinema popular, que, bueno, que és pel·lícula, bueno, que no té el vertigen de les pel·lícules anteriors que havia fet amb el seu germà, però tot i així això no vol dir que no tingui grapa. O sigui, es veu que és una pel·lícula bastant atractiva, que pot fer les delícies tant dels aficionats dels combats d'Ilia Topuria, dels fans de The Rock, i fins i tot d'un nostàlgic de la saga Rocky. I a més, es veu que l'humanitza bastant amb el personatge, que vol que empatitzis amb ell.
La crítica ha quedat convençuda. Ara falta el públic, aviam què hi diuen.
I tant, i tant.
Una pel·li que té moments preciosos, que no es fixia i que és molt potent. I Dwayne Johnson sonant com a nominat als Oscars de Smashing Machine. Què més s'estrena?
Sí, Un fantasma en la batalla.
¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no sean las mismas que las tuyas.
Guardia Maya Mateos Ginés.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guardan sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado. Llevamos años buscándolos.
Estoy pensando en darle más responsabilidades a Maya.
¿Te has asegurado bien?
Bye.
Kontu handiz, aukeratu behar ditugu gure objektiboak. Politikariak, epaileak, hemendikan aurrera. Sufrimendua sozializatuko dugu.
Esta misma tarde en Bilbao, una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA.
Ya sé que no te gusta hablar del tema, pero ¿cuándo crees que vas a volver?
Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Alguien nos la está jugando desde hace mucho tiempo.
Així, a priori, mirant el tràiler, llegint la trama, de seguida et recorda una altra pel·lícula estrenada recentment, La infiltrada, però ara ho comentàvem a micro tancat amb el Miquel i em deies que res a veure.
Sí, sí, això comenten les crítiques, que tot i les comparacions pel tema tractat, que és ETA, perquè en aquesta ocasió va un fantasma a la batalla va d'una gent encoberta que es va infiltrar a la banda terrorista amb l'objectiu de localitzar els Zulus que tenien amagats al sud de França, que era bàsicament on t'amagaven l'armament. Però tot i les similituds quant a temàtiques, veu que és una pel·lícula completament diferent. Agustín Díaz-Yanes, el director de A la triste i Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, guanyador d'un Goya, ha dit que ell sempre havia volgut fer un thriller estil Jean-Pierre Melville. En particular, diu que el que més s'ha inspirat ha sigut amb la pel·lícula El silencio d'un hombre, Le Samouraï, que és un clàssic ja. I, bueno, i això es veu que juga més dintre del que seria el cinema negre. I diuen que és una pel·lícula doncs, amb un guió confeccionat a base a base d'intel·ligents recursos del cinema d'espies, amb una fotografia i una factura impecable, i diuen, i això, i el periòdico diu que malgrat el tema, que és diferent de La infiltrada en gairebé tots els sentits, narrada amb la precisió d'això, d'un thriller melvilià, i, bueno, i que es, a més es veu que introdueix imatges d'arxiu perquè puguis veure, bueno, per contextualitzar millor alguns moments essencials per entendre el que va passar al País Basc en aquella època.
Produïda per Bayona.
Sí, sí, produïda per Bayona i la seva productora Belén Atienza i l'equip de productors de La Sociedad de la Nieve. A més, amb muntatge, crec que de Bernat Vilaplana, que és el muntador habitual de Bayona. Per tant, pràcticament mateix equip i pel·lícula de Netflix que arriba a sales abans d'arribar a la plataforma.
Els que ja l'han vista diuen que és pels fans del thriller amb base històrica, que hi ha una tensió constant, un desenllaç angoixant, i que estones fins i tot sembla una pel·li de terror.
Sí, sí, sí. Bueno, aviam, el tema és bastant terrorífic, realment.
Tenim més estrenes aquest cap de setmana.
Sí, Adorable.
Cuéntame cómo os conocisteis.
Fue un verano, durante una especie de fiesta. Estaba en plena ruptura. Y de repente apareció.
Creo que hace mucho tiempo que sabes que acabaría dejándote. ¿Cómo voy a trabajar si estoy siempre en casa con los niños?
¡Mamá!
¿Has aceptado más trabajo? ¿Es eso? ¡Te odio!
Adorable, una pel·lícula que ha estat molt i molt premiada abans d'estrenar-se.
Sí, sí, ha rebut diversos premis del cinema noruec. També el Festival de Carlo Vivari, crec que ha rebut uns quants premis. O sigui que sí, una pel·lícula noruega que a més produeix el productor d'una de les pel·lícules més premiades dels últims anys pel que fa a la cinematografia noruega, que és La peor persona del món, de Joachim Trier. I bé, i en aquesta ocasió doncs, és la història d'una dona que comença una altra relació. Bé, va pel seu segon marit, fruit de relacions anteriors tenia dos fills, ara en té dos més, i, bueno, i bàsicament no és capaç de trobar un equilibri entre la seva carrera professional i la seva vida personal. El seu marit viatja molt sovint, i, bueno, i ella doncs, ha d'afrontar la criança dels nens amb moltes dificultats i arriba un punt que, bueno, que el seu marit li demana el divorci. I, bueno, i bàsicament, doncs, bé, el títol comentàvem ara a micro tancat que és una mica així perquè es veu que aquesta dona bueno, no té gaires coses de durable, justament.
És tot menys adorable, no?
Sí, sí, és un personatge una mica així amb el qual es veu que li costa contenir la ràbia, em sembla que he llegit. A qui dona vida, bueno, diuen que l'actriu protagonista, Helga Guren, està esplèndida en el seu paper. I en contra he llegit també que, bueno, que una cosa que es veu que li ha jugat una mica una mala passada. Bé, aquesta pel·lícula és una òpera prima, per començar, d'una directora que es diu... Sí, es diu...
És igual, sí, Miquel, sí, perquè sí. És difícil de pronunciar, sí, sí, en noruec.
Sí, sí, és una òpera prima, però, bueno, però això, però que es veu que, bueno, que havia volgut optar per un final obert i que li ha quedat una mica precipitat. Però en general se'n parla molt bé d'aquesta Adorable.
Cinema d'emocions, he llegit que plana molt l'ombra de Bergman.
Sí, sí, sí.
Que hi ha molta connexió.
Sí, sí, s'ha comparat... Bueno, el titular de la Vanguardia li posava justament Secretos de un matrimonio en honor a la minissèrie i després pel·lícula que va fer Bergman. Per tant, juga una mica en aquesta lliga, sí.
Així com estem molt acostumats a veure cinema francès, cada dues setmanes hi ha estrenes del país veí, costa molt més veure cinema noruec,
sí,
nòrdic.
Sí, sí, bueno, però quan és una proposta així premiada en festivals, sempre té el seu interès, sens dubte.
I ens queden un parell d'estrenes més. Anem per la catalana?
Sí, Estrany Riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge. Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan fred.
Ha sigut idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens va escapar.
I no la vas tornar a veure.
Aquest estrany riu no és cap riu català, sinó que és el Danubi.
És el Danubi, correcte. La pel·lícula està ambientada a Alemanya i segueix doncs, un noi de 15 anys que es diu Dida, que està fent un viatge en bicicleta pel Danubi amb la seva família a l'estiu i, bueno, i comença a trobar-se amb un noi misteriós que apareix i desapareix de les aigües del riu i, bueno, i sent que alguna cosa comença a canviar. Comença a sentir com una mena d'impuls sexual molt propi de l'adolescència, vull dir, cinema de temàtica LGTBI, bueno, aquesta pel·lícula es va presentar a la secció Horizonti, al darrer festival de Venècia.
I va agradar molt, oi?
Sí, sí, va agradar molt, amb tots els crítics espanyols es van mostrar molt convençuts, i el premi la crítica independent li va donar el premi a millor contribució artística, i això es veu que és una pel·lícula on et mostra, bé, el director et filma una mica, bueno, la llum secadora del sol, el vent que acaricia les fulles dels arbres, les formes que dibuixa l'aigua, es veu que és una pel·lícula molt poètica, però d'alguna manera aquesta placidesa, diu La Vanguardia, es va transformant, va agafant una dimensió cada vegada més abstracta, gairebé sobrenatural, i diu que pràcticament passem de lo que seria un Jean Renoir a lo que seria un David Lynch. O sigui, és una, ja ho deien, que era una pel·lícula que tenia un punt fantàstic, sobrenatural. I, bueno, el director es veu que ja...
Ens has de parlar del director, perquè tothom sí, està parlant sí, sí, d'aquest noi, de 27 anys.
I tant, un noi de 27 anys que, bueno, que es veu que ja havia recorregut el Danubi amb un curt que va fer, que es deia Los Danubios, i, bueno, i en general, bueno, li ha valgut molt reconeixement, sens dubte, aquesta pel·lícula.
Jaume Claret
Muixart.
És l'home del moment.
Sí, sí, i que firma el guió en col·laboració amb Meritxell Colell.
Clar, la coescrit i dirigit.
Sí,
és
sí.
La seva òpera prima.
Sí, sí. A més, rodada en 16 mil·límetres, amb analògic, i de manera molt poètica i molt intimista.
I afegeix un parell de crítiques diferents. Una a la qual ha agradat més, destacar l'estil visual potent, aquesta imatge càlida que deia el Miquel, aquests moviments de la càmera suaus, aquest ritme lent a costat del riu, a vegades contemplatiu... En canvi, Mundo Cine és més crític, diu que s'acosta a una pel·lícula rodona però que no acaba de funcionar a nivell dramàtic i que, si se sosté, és per la monumental estètica, que està cuidadíssima. Per cert, la mare és la Nausicaa Bonin.
Correcte. La mare és Nausicaa Bonin i el protagonista és el debutant Jean Monnet, que es veu que fa un paper esplèndid.
I l'última estrena de la setmana?
La divina Sarah Bernhardt.
Senyora Sarah. ¿Me puede escribir su nombre, por favor?
¿Mi nombre? Podría crear una nueva moda. ¡Dejadme ya! Tengo que irme.
¿Qué?
Debe meterse en el personaje.
Ya verás después.
¿Vas a ser mala?
Peor, cruel. He interpretado 112 personajes. He luchado como nadie.
Has recibido muchísimos telegramas. El emperador de Brasil.
Caramba.
Oscar Wilde. Oh.
Te quiero, Sarah. No entiendo por qué nunca nos hemos casado.
No te veo esperando 2 años hasta que vuelva de la gira. Interpretad con el alma si queréis que nos lo creamos. La gente conocerá mi nombre hasta en los lugares más recónditos. Eres el único al que he amado.
Y yo nunca te he dejado de amar.
Quiero luz. ¡Luz, por el amor de Dios!
Eres una madre soltera y predicas el amor libre.
Sin duda.
Debería odiarte.
Espera, lo siento.
He sido un cobarde, débil, pero eso ha terminado.
No tienes derecho.
Su misión es ser madre de familia.
Pues no, es vivir libre. ¡Vamos, todos!
Aquesta última estrena té com a protagonista Sara Bernhardt, la gran dama del teatre.
Sí, sí, l'actriu de teatre, a qui dona vida en aquesta ocasió Sandrine Kiberlain, una de les estrelles del cinema francès, que a més es veu que ho broda completament, com la de Sara Bernhardt. I on, a més, doncs, vas coneixent una mica el que seria l'amor de la seva vida, mentre veus com personatges de l'època, com Émile Zola, Oscar Wilde o Victor Hugo, també es rendeixen a aquesta divina Sara Bernhardt, li rendeixen pleitesia. I diuen que, sens dubte, un dels majors encerts és la recreació visual de l'època. I per lo general, això són algunes de les coses que es comenten de la pel·lícula més en positiu.
Mira, perles que he trobat. Excel·lent i entregada Sandrine Kiberlain. Si s'ha de posar un pros que no abarca la complexitat del que va ser la seva vida. D'altres diuen simple, però efectiu, biòpic romàntic o entretinguda, però sense força. Com sempre diem, aneu al cine i jutgeu i feu la crítica a vosaltres mateixos. Passem per la cartellera. Què tenim aquest cap de setmana i quan programareu alguna d'aquestes estrenes?
Sí, doncs The Smashing Machine ja està confirmada a partir del divendres que ve, dia 10 d'octubre, al Kubrick. I Strange Rio la farem segur, també, de dijous divendres, molt probablement ja després del Most, a partir del mes de novembre. Preguntaré, aviam, si podem portar amb algú de l'equip. I després la divina Sara Bernhardt, en principi havia d'anar a l'assassí el proper divendres 10 d'octubre, però encara no està confirmat. I res, us esperem avui a les 9 a l'assassí, última sessió de La Deriva, de Gia Zanqué, i després al cap de setmana us esperem amb Los lazos que nos unen, aquella pel·lícula francesa que us vaig comentar la setmana passada, també a l'assassí, en versió original i doblada al castellà, i aquest dissabte a les 5:30, en versió original subtitulada al castellà, projecció del documental This is Gaza, de Channel 4, en col·laboració amb Amnistia Internacional, i el Kubrick us esperem amb la que, sens dubte, és la pel·lícula de l'any, que és Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, amb Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro, i doblada al castellà i en versió original.
Gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I us deixem amb la banda sonora d'una pel·lícula que ho està petant ara mateix, entre totes les edats, a Netflix, són les K-pop Demon Hunters, amb aquest Golden. Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, now be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing. Gonna be, gonna be golden. Up, up, up with our voices. Got what they get just to warm it. Gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're born to be. You know we're gonna be, gonna be golden. We're gonna be, gonna be. Gonna be, gonna be growing. Like every nanonori. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're born to be.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Més de 200 persones es van concentrar ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Sant Sadurní per reclamar la fi del genocidi a Gaza i per posar fi a la detenció de la flotilla amb ajuda humanitària que es troba retinguda a la franja. L'alcalde Pere Vernet, acompanyat per diverses regidores i regidors del consistori, va llegir un manifest en defensa de la justícia i la pau. Seguidament van intervenir també diversos membres del casal popular Alcarràs i una representant del col·lectiu islàmic del municipi. Després d'un minut de silenci, diverses persones van participar en el dibuix al centre de la plaça d'una bandera palestina amb què es va donar punt i final a l'acte. D'altres municipis de l'entorn, com Gelida o Subirats, també es van sumar a les protestes dels municipis amb declaracions institucionals. 7,8 milions d'euros per la renovació dels carrers de la platja entre Sant Pere i la carrerada d'en Ralet. La renovació integral del sector comprès entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Ralet, al nucli de la platja de Calafell, significarà una inversió de 7,8 milions d'euros. Serà una actuació d'impacte que posarà al dia un barri on fa dècades que no s'hi actua i que acumula problemàtiques importants. El pressupost inicial el projecte era de 6 milions i mig d'euros. Tanmateix, s'ha hagut d'adaptar el nou codi d'accessibilitat que obliga a fer voreres amb rampa en comptes de plataforma única com es preveia. Això n'ha encarit considerablement el cost. La previsió és iniciar les obres durant el 2026 i acabar-les el 2027. L'Ajuntament de Calafell està tancant el finançament de la inversió i en el ple ordinari de setembre ha aprovat un crèdit de 2,8 milions d'euros. Part dels treballs seran realitzats mitjançant l'empresa municipal SEMSA. L'Ajuntament ha anunciat que via les millores de l'adjudicació farà actuacions de nova pavimentació a tres carrers de la platja fora de l'àmbit estricte del projecte. Són els carrers Mallorca, Carme i Montserrat. Aquest cap de setmana comença la nova temporada d'espectacles a Cal Bolet i l'Auditori a Vilafranca. Avui, a les 8 del vespre, serà el torn de la sala Flyhard, la companyia resident de Cal Bolet, que presentarà Mary, una obra de Lara Díez Quintanilla que ret homenatge a les dones de la seva vida a partir de la relació amb la seva àvia. El diumenge, a les 12, la xarxa de Vilafranca inaugura temporada amb l'espectacle de Màgia Lift, de Jordi Quimera. Finalment, el cap de setmana es clourà amb el concert del Petit de Calaril, que després d'acomiadar-se dels escenaris del 2022, presentarà a Vilafranca el seu nou treball de Aril, Aril, Aril. La venda d'entrades de la nova temporada d'espectacles es pot fer online al web espectacles.vilafranca.cat. I Olèrdola no falta a la seva cita amb el cap de setmana ibèric. El d'Olèrdola és un dels jaciments del país que ha participat des de la primera edició en el programa conjunt del cap de setmana ibèric. La iniciativa d'aquest 2025 arriba a la seva 25a edició amb propostes durant el cap de setmana del 4 i el 5 d'octubre que estan concebudes com una festa per apropar-nos a la cultura ibèrica de manera educativa i divertida. Cada any les activitats estan dedicades a un element de la cultura dels ibers. Enguany, les propostes giraran al voltant de les celebracions i rituals. Demà a les 11 del matí hi ha la visita guiada a la recerca dels orígens. 100 anys desenterrant els ibers, 1925-2025. Conduïda per la pròpia Núria Molís, que és la directora del MAC Olèrdola. I ja per diumenge, d'11 del matí a 1 del migdia, hi haurà una recreació històrica dedicada als rituals de pas al món ibèric. A partir de les 12 es proposa un taller per modelar en fang el nostre propi exvot, inspirat en peces reals de les troballes arqueològiques.
Penedès en xarxa.
I anem tancant ja divendres i setmana i ho farem amb Territori Penedès, aquest espai del Penedès en xarxa que us acosta valors patrimonials de les nostres comarques. Aquest divendres parlem d'una centenària catedral del vi, el celler cooperatiu de Moja.
Territori Penedès.
Ah, Avui a Territori Penedès visitem una de les joies arquitectòniques de Moja, una construcció ben arrelada al territori i el seu vincle profund amb la cultura del vi. Ens endinsem en un edifici que és patrimoni, història i identitat, el celler cooperatiu de Moja. Construït l'any 1919, aquest celler és una mostra magnífica de l'arquitectura modernista aplicada al món del vi. El seu autor va ser César Martinell, deixeble d'Antoni Gaudí i alhora gran coneixedor de l'enginyeria agrícola. Martinell va aconseguir unir dues disciplines que sovint semblen separades, la bellesa artística i la funcionalitat pràctica. Així va néixer una sèrie de cellers arreu de Catalunya que, amb el temps, han rebut el sobrenom de Catedrals del Vi per la seva majestuositat, la lluminositat dels espais i la cura en cada detall constructiu. El celler cooperatiu de Moja es distingeix per les seves formes elegants, l'ús del maó vist, la coberta amb arcs parabòlics, marca de la casa gaudiniana, i una distribució interior pensada per optimitzar cada pas del procés d'elaboració del vi. Martinell va saber interpretar les necessitats dels pagesos i alhora vestir-les amb un llenguatge arquitectònic innovador. No era només un edifici bonic, era una eina moderna que unificava esforços i millorava la producció en un moment en què el cooperativisme agrícola vivia una autèntica expansió. Però aquest celler no ens parla només d'arquitectura, ens parla d'una manera de viure i treballar col·lectivament. Durant dècades va ser el centre neuràlgic de l'activitat vinícola del poble, un lloc on pagesos i viticultors compartien recursos, coneixements i esperances de futur. Aquí es posaven en comú les collites, s'elaborava conjuntament el vi i es projectava una economia més forta i resilient. En aquest capítol entrarem dins d'aquesta catedral del vi de Moja per conèixer-ne la història, admirar la seva arquitectura i entendre quin paper va jugar i encara juga en la vida del poble i en la identitat vinícola de tot el Penedès.
Territori Penedès.
Hola, mira, sóc Pere Soler i he estat 20 anys tesorer del celler cooperatiu de Moja. Tinc ja, ja soc una persona jubilada i la meva feina l'ha agafada el meu fill, que també continua amb el sector. El món del vi era molt diferent que el que hi ha ara. El món del vi, les vinyes no eren a la subsistència de les famílies. El que tenia terres, doncs una part important les feia servir pel seu sosteniment. Plantava blat, ordi, fruiters per menjar ell durant tot l'any. I una part la feia servir pel conreu de la vinya. Aquesta part era la que li donava els calés, perquè aquest vi se'l venien. Vale? Per tant, els paisatges que tenia el Penedès de tot vinyes, doncs abans eren un 50% o menys. El que passa és que aquesta quantitat era la que donava, ja dic, el sosteniment, el plus a l'economia familiar. Però tot això se'n va anar a Norris, amb la filutxera. Abans de la filutxera, aquest vi que es feia era desastrós, perquè no es comercialitzava com a vi, es comercialitzava com a destil·lat. Aquests destil·lats s'exportaven cap a Cuba, cap a les Amèriques, i això donava els calés. Però després de la filutxera, l'economia del destil·lat va anar a menys. Llavors va pujar l'economia del cava, que aquesta economia necessita vins millors. I el sistema d'elaborar els vins que tenia la gent a casa seva, que era premsar, fermentar i vendre, i sortien uns vins com sortien, perquè el que interessava era l'alcohol, aquí no, aquí ja es va començar a necessitar uns vins de qualitat. Qualitat que no es podien resoldre la gent a casa seva,
perquè no tenien ni els mitjans ni la tècnica per saber-ho fer. Llavors va ser quan es van començar a partir de Catalunya, a partir del 1910, a crear-se les cooperatives agràries, que era per elaborar productes millors i comercialitzar-los conjuntament. I el 1920 es va crear el celler cooperatiu de Moja amb la gent del poble, que, curiosament, sempre van ser els propietaris més petits. Els grans propietaris van continuar fent el seu vi, perquè ells tenien les possibilitats de fer-ho. Però els que tenien poca terra doncs es van unir a la cooperativa de Moja, i el 1920 es va començar a fer la primera collita. La primera collita aquí a Moja es va fer només tenint la secció de premsa i descàrrega i el soterrani. La nau central que hi ha ara, aquesta no estava feta. I els socis, clar, estava tota la intempèrie, es tornaven les nits fent guàrdia perquè no els hi passés res a les tines que tenien amb el vi. I originalment estava programada una segona nau paral·lela que no es va construir mai.
Soc Josep Tormiralles, soc membre del grup de l'Ateneu Mogenc de Recerca de la Memòria Històrica i ens dediquem, doncs, d'alguna manera a estudiar diferents períodes històrics o espais que considerem singulars del poble de Moja. A partir d'aquí, doncs, fem quadernets o investiguem diferents espais, i el que fins ara hem produït són 5 quadernets d'aquests, més altres llibres de fotografies, més altres llibres de, diguéssim, més de, encarats a la literatura o de l'espai singular. M'agrada molt la història, m'agrada conèixer la història del meu poble i, doncs, sóc un fanàtic del meu municipi. Jo m'imagino que tot això era la tranquil·litat. Era la tranquil·litat, perquè tu una vegada... Tu tenies dues vinyes, podies prensar el vi a casa, te'l prensaves, si no el portaves a prensar amb algú, si no era a casa teva que el trepitjaves, el conservaves de la manera que podies, el posaves en una bota, després venia un comercial i segons la qualitat d'aquest vi o segons l'interès del comercial te'l comprava o no te'l comprava. Dintre de tot aquest procés, tu podies patir diferents problemàtiques, que el vi se't piqués, que se't trenqués, 50.000 coses, no? Que el comercial aquest et volgués pagar el preu que volgués perquè hi ha una superproducció, o pel que sigui, no? O que no te'l volgués comprar. Què passa? Quan tu tens el celler cooperatiu, què fas? Tu deixes aquesta quantitat de vi del teu producte, aquest raïm, el deixes allà, i és el mateix celler cooperatiu el que se n'encarrega de tota la resta. És el que se n'encarregarà de conservar aquest producte, és el que s'encarregarà que tot funcioni, tindrà un enòleg, i a més, doncs, se n'encarregarà de la seva comercialització. És diferent vendre dues botes de vi que tu hagis fet producció a casa teva, que el comercial et dirà, doncs, et dono el que m'interessa a mi que et dono, o un negociar en grans quantitats i en grans comercialitzadores, no? Això, doncs, donava aquesta tranquil·litat. Jo deixo el meu producte aquí, a partir d'aquí ja tinc una tranquil·litat que tard o d'hora acabaré cobrant part d'aquest producte. Ja veurem el preu, no? Com sempre, com no ha canviat ara, perquè continua sent igual. Però aquesta tranquil·litat de no tenir que fer tota la producció a casa, d'haver de fer, jo crec que era un aspecte fonamental. Hem de pensar que l'evolució de l'enologia, doncs, ha sigut brutal durant tots aquests anys, i disposar d'un personal qualificat, doncs, que pogués, doncs, garantir que aquest vi, doncs, arribaria amb una qualitat X al mercat, doncs, era primordial per ells. A mi el que m'agrada d'aquest fet del celler cooperatiu és la capacitat d'esforç i d'unió de les persones per arribar-lo a construir. La capacitat d'arribar a acords, els acords necessaris del cooperativisme en si, de dir, anem a col·laborar tots a tirar endavant aquest projecte, que també, evidentment, ens beneficiarà a tots. Però, poder arribar a aquesta entesa, aquesta capacitat de poder seure en una taula i dir, bueno, què podem fer per millorar, jo puc posar això, tu pots posar això altre, fem-ho d'aquesta manera, fem-ho d'una altra. Aquesta és la capacitat d'entesa, és el que a mi em té, m'atrau. Perquè al final, el celler cooperatiu, el local de Moja, tot es fan amb el cooperativisme, amb l'esforç dels rabassaires, amb la manera de decidir que per millorar, per tirar endavant, per ser una miqueta més forts, el que necessiten és que col·laborar entre els uns i els altres. I jo el que us explicaré, mira, doncs, això és producte de l'esforç comú de les persones del poble per tirar endavant. O sigui, aquí és interessantíssim veure com els rabassaires aporten quantitats de diners per fer aquesta construcció, no? I és interessantíssim veure com aquest sindicat amortitza aquests pagaments en poc temps, no? És interessant saber l'evolució de les construccions, una primera evolució on simplement doncs, es fan els molls de càrrega i les premses, pràcticament per tirar la primera collita, després ja farem una altra nau. I també és interessant saber que no es va acabar mai. Vull dir, poden haver des d'aquells que eren els partidaris de la construcció, aquells que van intentar sabotejar la construcció, no? Perquè, evidentment, aquest celler cooperatiu es fa amb el petit propietari, petit i mitjà propietari, aquells que podia tenir, potser només tenien una vinya, i aquells que potser tenien 5 o 6... Perdó, però el gran propietari està absolutament en contra de la construcció d'aquesta cooperativa. Per què? Perquè ella ja té les seves pròpies premses, ella té els seus propis espais on porta el vi. És més, probablement algun d'aquests pagesos portava el vi a prensar en aquests espais i ell li cobrava, no? I doncs aquí doncs, hi ha uns estires i arronses amb petites anècdotes de boicot de la possible construcció d'aquest celler, fins al punt de que els mateixos rabassaires havien de vigilar la construcció per evitar sabotatges en diferents espais, no? Home, és un celler que, tal com posa a la seva façana, es va construir el 1921. No? El seu arquitecte César Martinell, l'arquitecte doncs, per excel·lència de totes les catedrals aquestes que se'n diuen del vi. El Penedès n'hi ha diverses, no? Precisament de les cabanyes, pensem que és el que potser està més proximitat. On potser és més és el camp de Tarragona i la zona de Valls. No? Són potser on aquestes catedrals van ser més homicidis. Aquí n'hi ha més, però simbòlicament potser aquestes del 1920, del 19 al 21, que són el període que es fan, jo recordo la Granada, potser el de les Cabanyes i el de Moja. Pot ser que n'hi hagi algú més, eh? I que ara me'l deixi i llavors quedaré una miqueta malament, però bueno. Però clar, nosaltres vam estudiar a la casa nostra, que era el que feia el centenari, no? I el que ens interessava. Són uns elements doncs, que precisament la Mancomunitat el que fa és per... estan pensats i dissenyats per la producció de vi. Després sí que s'envelleixen una miqueta, no? Però simplement estan pensats per... Són uns edificis pràctics per poder fer la zona de tirada, la prensada ha de ser una miqueta més alt, ha d'haver la llum necessària, les tines han d'estar col·locades de tal forma perquè sigui ergonòmicament pensat. O sigui, César Martinell tenia aquesta capacitat i això ho feia molt bé. I doncs la mostra són la quantitat de catedrals que s'han conservat fins avui en dia. Atractiu principal són les caves de baix. Això, si qualsevol persona que les vulgui visitar, són típiques de César Martinell, té les voltes aquestes fantàstiques, eh? Vull dir, que tenen totes les catedrals que va fer ella. En aquest cas, perquè aquí potser no es va construir la segona nau, però l'atractiu és brutal, els cavalls que hi ha a dintre. És que ja simplement el fet funcional de l'espai et dona a entendre que estava pensat, ideat per fer una tasca concreta, no? I que era un element indispensable o que després es considera com indispensable. La prova és que avui encara funciona, indispensable per una collita del vi i per una collita del raïm, per una premsada del vi i perquè doncs, el pagès pogués garantir que podia continuar tirant endavant. No estaria tan a precari en diferents situacions. Arquitectònicament, bueno, després es van posar algun element decoratiu, però principalment són les bodegues de sota. Les bodegues de sota són característiques de César Martinell.
La tècnica de la volta, de la volta de la parabòlica, es veu molt bé al soterrani. El mestre d'obres que va fer el cooperatiu va ser en Pau Paleta, el Pau Llopart. Ell és el que va dissenyar la volta. Bé, a veure, la volta la va dissenyar l'arquitecte, però la manera de col·locar els totxos, que és una meravella, doncs, esclar, això era la feina del mestre d'obres, el Pau Paleta. El que passa és que l'economia de Moja no devia ser prou suficient i l'hora de fer la part de dalt doncs, es va fer amb cavalls. Es va fer amb el meu avi, que era fuster. La cooperativa, si tu t'hi fixes, hi ha un carrer, dos nivells, bé, tres nivells, el de dalt de tot, que ara ja ha desaparegut, perquè s'ha posat a pelar de terra perquè descarreguen els remolcs, però abans era més elevat, a l'altura dels carros perquè allà hi descarregaven les portadores. Vale? Llavors, ja un segon nivell, hi passava una vagoneta, la vagoneta que ara està aquí fora, vale? Llavors, quan venia un soci amb el seu carro i les seves portadores, es descarregaven sobre aquesta vagoneta, i aquesta vagoneta es posava al mig de les quatre obertures, que hi havia una bàscula, es pesava, i un cop pesat es tirava al tercer nivell de sota. I aquell tercer nivell de sota hi havia senyors amb pales, que amb pales anaven tirant a les premses contínues perquè es desprensant el raïm. Les coses van evolucionar i les portadores ja no es feien servir. Llavors la gent venia amb toltos i es va fer la primera tolva que la gent descarregava el vaixell inoxidable, que es va rebaixar, i es tiraven allà els raïms i llavors anava a les premses contínues. Després què va passar? Que van venir el raïm collit a màquina. El raïm collit a màquina implica que hi ha molta suc. Aleshores, quan es tirava aquella tolva, el suc marxava per tot arreu. I bueno, es va tenir que fer la tolva que hi ha ara per descarregar els raïms amb acollits a màquina, que el suc ja va a banda i ja no es perd res. Al principi hi havia unes... Bueno, al principi, quan es va construir aquesta cooperativa, al poble no hi havia electricitat. Aleshores, les premses funcionaven per cintes. Una cinta, o sigui, hi havia una màquina de gasoil que feia anar una cinta contínua i cada vegada hi havia unes altres cintes que feien anar les màquines. Aquestes que estan, si t'hi fixes, encara estan ficades, enganxades al sostre. Llavors, a l'altra banda, hi havia un motor de gasolina que feia anar un generador per tenir electricitat. Als anys 24-25, va haver una companyia elèctrica que va dir que si la cooperativa de Moja i unes altres empreses que hi havia aquí al poble doncs s'apuntaven, doncs ens portaven electricitat. Llavors es van apuntar tots i tota aquesta història se'n va anar a fer punyetes i van comprar unes premses noves que ja anaven amb motor, premses contínues. Aquestes premses contínues pues, van durar fins fa 25 o 26 anys, quan es van comprar les premses pneumàtiques que tenim ara. Primer se'n va comprar una i després l'altra, les dues que tenim. A mi m'encanta el castell d'Olèrdola perquè és el naixement del Penedès. Hi van venir els romans i hi van venir a l'edat mitjana, al mitjaval, fins que es va fer la Vilafranca. I llavors tota la gent d'allà que estaven morts de por pels sarraïns doncs van baixar baix perquè no n'hi havia. I és l'origen, junt amb Sant Martí, que està molt bé. La església romànica de Sant Martí és autèntica, perquè encara van conservar la porta lateral i van fer la porta a la façana principal després. Però a les esglésies romàniques la seva porta era lateral. La església romànica, la capella romànica de Moja, també és molt maca, té arcades visigodes, que té dues arcades centrals visigodes, o sigui que, com que està construïda abans de l'any 1000, doncs encara agafa la reminiscència de l'estil anterior. Després hi ha volta de canó, que segurament tendia una porta lateral, però després se li va fer la creu amb dues arcades gòtiques, i amb aquestes arcades gòtiques segurament que es van menjar la porta lateral i va quedar la porta principal a la façana. I té un campanar lombard que és preciós. És com el de Taüll, però en comptes de tants pisos més en té un. I després, si us hi fixeu, hi heu anat mai al monestir de Sant Cugat. El monestir de Sant Cugat té un claustre amb unes figures a la paret, com sobretot a les columnes, hi ha unes figures. Doncs a l'absis de la capella de Moja hi ha una cara que és exactament la mateixa que el claustre del monestir de Sant Cugat. Per això aquesta ermita es va fer en la van fer els monjos de Sant Cugat, que van ser propietaris d'aquesta zona. Perquè la parròquia de Moja es diu de Sant Jaume, però el seu nom complet és Sant Jaume i Sant Cugat, perquè els patrocinadors eren els de Sant Cugat. Quan es va fer l'Església Nova, es va traspassar el nom a l'Església Nova, però es tenia que traspassar el nom sencer, Sant Jaume i Sant Cugat. El que passa és que Sant Jaume es va quedar amb la gran i Sant Cugat a la petita.
Acomiadem aquí aquestes 3 hores de ràdio. Aquest divendres 3 d'octubre, el Penedès en xarxa. Qualsevol dels nostres continguts que us hagi interessat, que vulgueu recuperar, sabeu que els trobareu al podcast del programa, del magazín, a rtbvilafranca.cat, i marxem de cap de setmana. I ho fem amb una bona proposta del cap de setmana, amb el petit de Cal Eril, que diumenge serà l'Auditori Vilafranquí. Adéu-siau!
En xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Vila, 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 vila